volies l'examen d'un altre idioma, si fas la selectivitat a Catalunya, se suposa que portes ja uns anys aquí estudiant i que tens, has de tenir cert nivell de català, o sigui, pots entendre les preguntes perfectament, que es vulgui, o sigui, que s'hagi de demanar ara en quin idioma vols fer l'examen, en comptes de repartir-lo en català, que és la llengua vehicular, i si algú vol en castellà que el demani, doncs no sé, em sembla una mica innecessari, perquè realment el percentatge de persones que l'han demanat en castellà o en aranès és el mateix percentatge que els altres anys, no és que hagi pujat, no ha servit de gaire cosa, però és això, semblen més pals a les rodes del català, més entrebancs, que sembla que s'estigui últimament, sobretot s'està atacant molt a la llengua, i em sembla totalment innecessari això.
Va, després de l'increïble home tranquil, va, Víctor.
Sí, sí, aniré ràpid. Jo també soc bastant tranquil, eh? Vaig anar bastant amb els nervis, però portats per dins, no? I sí, la sensació de la CL és amb tot el sol caient, només vols acabar, i és aquell últim esforç que et fa entrar allà on vols. És discutible, també, com es fa educativament aquesta prova, però bueno.
Per què? Per què?
Jugar-s'ho tot a... jugar-s'ho tot aquesta carta on bàsicament es tracta de memoritzar i escopir i a partir d'aquí ets seleccionat per una feina que et determinarà tota la vida és una mica fotut, no? I més si tens 17-18 anys, jo crec. Però bueno, això ja suposo que dona per una tertúlia completa.
Sí, m'agrada
simplement,
això.
Sí, simplement comentar això, no? Estic bastant d'acord amb el que han dit ells, vull dir... és un gest simbòlic, no? Això de fer que no es pugui entrar a l'examen per defecte en català, perquè a Galícia no fan res, per exemple, que també es fa, no? Sembla que ens hagin de fer sentir malament per parlar català a Catalunya, quan jo crec que és la cosa més natural del món, i això que deien ells, no? Qui necessiti, qui vulgui l'examen en castellà, que el demani, però jo crec que aquestes són com petites molèsties, no? Petits entrebancs que això fa que ens molesti, no fa que ens sentim malament fins i tot per parlar la nostra llengua. Ja està.
Començàvem parlant de vacunacions, acabarem parlant de vacunacions. Com sabeu, un altre tema que ha aixecat polseguera, i ara sí que us demano el titular del dia, un altre tema que ha aixecat polseguera aquesta setmana, no és ni més ni menys que avui es vacuna la selecció espanyola. N'hi ha gent que està molt a favor, n'hi ha gent que està molt en contra, i us demano un titular. La Joana em mira amb ulls de taronges. Víctor.
Sempre sóc jo el primer, eh?
Pau.
A mi no em fa res, ja ho dic jo. No és un titular, però hi ha gent jove que està patint, que pateix malalties cròniques i que és molt més necessitada que la selecció, i jo crec que ens ho hauríem de mirar.
Va, sí, el tinc. La pilota, com sempre, va per davant.
Mira, me l'has tret més o menys, Joana.
Ui, ho sento.
Jo anava a dir l'esport abans que res.
Joana Justícia, Pau Uller, Víctor Navarro, com sempre, moltíssimes gràcies. Ens escoltem el proper divendres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasipark.com i al 93 418 78 65. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
6 minuts que passen ara mateix de 2:15 del matí. Mirin, en els últims temps, el desenvolupament de les tècniques mèdiques i biotecnològiques ha donat lloc a l'ús i aprofitament de les parts del cos humà, des d'òrgans fins a sang i teixits. Això implica que algunes parts del nostre cos poden ser reutilitzades de forma individual sense perdre el seu valor ni les seves funcions. De fet, encetàvem la setmana parlant de tot plegat. No obstant això, aquestes noves possibilitats d'intervenció sobre l'organisme poden arribar a incrementar els interessos respecte al cos humà. I podrien derivar, per què no, a l'ús comercial del nostre cos, fet que comença ja a ser present en alguns països que no són tan llunyans. Ara bé, és lícit vendre les parts del nostre cos? Com delimitem la propietat que en tenim del mateix? Ciència, dret, comerç i ètica es mesclen en un complex debat sobre els límits del cos. Fins on podem arribar? Per resoldre aquestes preguntes ens acompanya avui l'advocat de Digestum Legal, Sergi Comas. Què tal, Sergi? Com estàs?
Hola, bon dia. Com estem?
Mira, en primer lloc sí que et volia preguntar per què avui ens portes aquest tema. Per què és tan important que parlem d'aquest tema?
A veure, Joan, com bé has dit, la setmana passada va ser el Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits. Uh-huh. A la societat actual ja tenim assumit, com a normal, com a natural, la figura del donant de sang. De fet, hi ha campanyes institucionals al respecte i qualsevol persona sana ho pot ser. Per altra banda, també tenim la donació d'òrgans, en circumstàncies més especials i més concretes, però amb una similar acceptació institucional i social. Ara bé, darrere de tot això hi ha una problemàtica. Tot sovint hi ha més pacients esperant òrgans que donants. I resulta que s'està plantejant, en alguns països, remunerar el donant o a les famílies per tal de promoure, per incentivar, ja no la donació, sinó la compraventa de les parts del cos.
Això sí, actualment, si no m'equivoco, no es poden vendre els òrgans.
No. Actualment és il·legal la venda d'òrgans. De fet, s'enquadra en el delicte de tràfic d'òrgans, article 156 bis del Codi Penal. I té una pena de fins a 12 anys de presó quan es tracta d'òrgans principals i de 6 anys de presó si es tracta d'òrgans no principals. I té un clar objectiu, la protecció de la integritat del cos. Però, tanmateix, es busca protegir la dignitat de l'individu i fins i tot, d'alguna manera, la igualtat entre les persones. No fa falta dir que no només és delicte aquí a Espanya, sinó als països del nostre entorn. I, de fet, a nivell ja no europeu, sinó internacional, està penat, perseguit i reprimit. Tot i que, desgraciadament, en països, sobretot del Tercer Món, encara té certa presència.
Per tant, Sergi, què es busca protegir exactament amb aquest delicte que ara ens comentaves?
Doncs es pretenen protegir els òrgans humans, és clar, i evitar la compraventa dels mateixos. De fet, es busca perseguir aquell que ho promogui, ho afavoreixi i ho faciliti. És a dir, tan responsable és qui extreu, com qui transporta, com qui implanta. I fins i tot també és responsable qui el rep coneixent el seu origen il·lícit. Tot i això, s'ha de destacar que és un delicte que va crear cert debat amb l'àmbit jurídic per la falta de precisió tècnica del mateix. Actualment no es dubta de la seva aplicació i eficàcia, però encara queda camí per recórrer des d'un punt de vista jurídic. Doncs és el que diem una norma penal en blanc i necessita complementar-se amb normativa aliena al dret penal. És per això que tenim el Reial Decret 1723 del 2012 referent a l'ús clínic d'òrgans i teixits, el qual, entre altres coses, defineix el que és un òrgan i ve a dir una definició com la següent. L'òrgan és aquella part diferenciada del cos humà constituïda per diversos teixits que manté una estructura i una capacitat per a desenvolupar funcions fisiològiques amb autonomia i suficiència. Aquesta mena de definicions, força clares, ajuden a determinar, a delimitar l'àmbit d'aplicació del delicte.
Segur que tots hem sentit parlar alguna vegada del famós tràfic d'òrgans. No sé si a dia d'avui té gaire presència aquest tràfic d'òrgans o no.
Doncs mira, desgraciadament sí que té presència. Segons l'ONU, fins a un 10% dels trasplantaments realitzats a nivell mundial provenen del tràfic il·legal d'òrgans. Normalment es produeixen quan persones greument malaltes amb recursos econòmics no dubtaran a aconseguir les parts del cos que necessiten a canvi de diners. Aquest tràfic d'òrgans el situaríem sobretot en zones d'Extrem Orient, Orient Mitjà, Amèrica Llatina, antics països soviètics, l'Europa de l'Est... I, tanmateix, hem d'entendre que existeixen diversos matisos. Per un costat, tenim el tràfic d'òrgans, pròpiament dit, el transport, l'encobriment, l'obtenció d'òrgans mitjançant amenaces, coaccions, segrestos i d'altres figures delictives. Però, per altre costat, tenim el comerç d'òrgans, la compra-venta com si fos un bé econòmic. I per l'últim tenim el que anomenem turisme de trasplantaments, que ve a ser creuar fronteres per tal de realitzar trasplantaments en jurisdiccions menys estrictes. No? Totes aquestes conductes, com és evident, xoquen amb els drets humans i estan penalment perseguides per multitud de països.
Tot i això, existeix la possibilitat de donar, això és evident. Té algun límit aquesta donació, no?
Hem de tenir present que el món sanitari en fa un gran ús de la figura del donant. I els avenços mèdics han estat indispensables per treure'n profit. Per exemple, actualment és perfectament plausible un trasplantament de ronyó o, fins i tot, de cor. La tecnologia ha aconseguit ni més ni menys que salvar la vida a milers de malalts cada any. Ara bé, és necessari obtenir aquestes parts del cos d'alguna banda. I la resposta es troba en els donants. El mateix Reial Decret que he mencionat fa referència a la figura del donant i s'indica precisament que es respectaran els drets fonamentals de la persona i que tot plegat funcionarà sota els principis de voluntarietat, altruisme, confidencialitat i gratuïtat. Per tant, aquest és l'element més important. No és possible cap compensació econòmica pel fet de dur a terme una donació d'una part del cos humà.
Ho comentàvem a l'inici d'aquesta secció d'avui amb l'advocat de Digestum Legal que avui ens acompanya, Sergi Comas, amb el que estem parlant d'això, de la donació d'òrgans, de la venda inclús d'òrgans. No sé si hi ha alguna possibilitat que en el futur es puguin no només donar, sinó també vendre aquestes parts del cos.
Com apuntava abans, s'està plantejant en determinats països la possibilitat de remunerar el donant o a les famílies d'un difunt per salvar la vida d'altres a canvi d'una compensació econòmica. Això és quelcom que aquí encara no sembla gaire present i que, de fet, ens pot sonar estrany. Però, per exemple, als Estats Units, tot i que la venda d'òrgans està prohibida, els governs estatals, des de fa anys, han creat iniciatives per promoure la donació d'òrgans i per compensar els donants. Per exemple, a través de deduccions fiscals. De fet, als mateixos Estats Units hi ha, de forma sorprenent, un mercat de sang. Tu pots vendre la teva sang per aconseguir una remuneració. El que aquí és un acte de solidaritat, un, diguem, deure cívic, allà és una forma d'aconseguir diners. Clar, és una visió molt mercantilista, molt comercial de quelcom tan essencial com és la sang. I ens hem de plantejar què succeiria si s'obrís la porta a comercialitzar no només amb la sang, sinó també amb d'altres òrgans i parts del cos. I clar, entrem en un debat que necessàriament planteja una sèrie de preguntes ja no només jurídiques, sinó també ètiques.
Ara ens parlaves d'aquest model americà, a mi em frapa una mica, ho desconeixia absolutament. No sé si creus que és possible que aquest model americà s'exporti al traspàs del món, també al nostre estat, a l'estat espanyol.
Si hi ha una cosa certa, és que el que succeeix als Estats Units tot sovint s'exporta a d'altres països. I a Europa som especialment susceptibles a la influència cultural i social dels nord-americans. Ara bé, cal matisar que hi ha un element substancial a tenir en compte: el sistema públic de salut en contraposició al model privatiu dels Estats Units. Aquí, a casa nostra, hem de tenir en compte que tenim el dret fonamental a la salut, article 43 de la Constitució, i que és un dret que està garantit gràcies a un poderós sistema sanitari que, no oblidem, està financiat a través dels pressupostos generals de l'Estat, és a dir, a través dels impostos de tots nosaltres. Mm. Aquest sistema públic permet que aquí siguem, diguem, altruistes, que no hi hagi remuneració, perquè el mateix sistema ja s'encarrega de canalitzar, de conduir aquesta necessitat de sang, de teixits i d'òrgans, cosa que no sempre succeeix en d'altres països.
Ens parlaves ara d'aquest altruisme a casa nostra, de que no tot és dret, que evidentment no ho és. Ens parlaves també d'ètica. Per tant, és cert, el que sí passa és que sovint es parla de llargues llistes d'espera, no?
Sí, n'hi ha la problemàtica de les llargues llistes d'espera, i això és així perquè el sistema de donació dona prioritat segons l'estat de salut, no per la condició econòmica. Si bé és cert que el sistema abasta multitud de persones, resulta evident que no arriba a tot arreu, i això propicia que aparegui un mercat negre i obscur de tràfic il·legal d'òrgans, que tot sovint funciona a través dels més desfavorits i beneficia els més poderosos. Les falles, els errors del sistema provoquen llavors que s'obrin mercats alternatius, més pronunciats en uns països que d'altres, està clar, però que també és present a Europa, no ens equivoquem. I tot plegat ens condueix al nucli del debat. S'hauria de permetre un mercat, diguem-ne, del cos, per a contribuir a la millora de la salut de moltes persones? O es tracta més aviat d'una situació que, en comptes de solucions, aportarà nous problemes? Resulta evident que no podem respondre aquesta pregunta sense preguntar-nos quins riscos jurídics sorgirien. Doncs es tracta de protegir el dret a la integritat del cos fins i tot més enllà de la mort.
Perquè actualment, Sergi, creus que existeix aquest debat? Aquest debat està sobre la taula o no?
Resulta evident que no és un tema que obri tots els titulars, però si fem memòria, suposo que et sonarà que fa un temps un determinat jugador d'un reputat equip de futbol va tenir mala premsa perquè es deia que havia aconseguit un òrgan vital comprant-lo, concretament un fetge. L'opinió del públic va ser sobretot de rebuig. Per tant, és evident que no es tracta d'un tema amb acceptació social. Ara bé, si per exemple el sistema de salut fos insostenible i només fos privat, la gent buscaria solucions. I situacions com la venda de la sang, que ens sona tan estrany, podria ser un escenari que es podria arribar a plantejar. No oblidem, però, que també una part del debat va destinat a la qüestió de l'autonomia reproductiva. Per exemple, són ben presents els assumptes relacionats amb els ventres de lloguer. Aquí no està permès, però bé que de tant en tant surten notícies, parelles que se'n van a l'estranger i després no poden tornar amb un nadó. I no podem negar fins i tot que alguns partits polítics s'hi posicionen a favor o en contra. Clar, és un tema delicat. Jo abans parlava de la qüestió de l'altruisme, i és que n'hi ha notícies de tant en tant que són fascinants. Per exemple, a Madrid es va aconseguir, fa un parell de dies, el Gregorio Marañón, es va aconseguir el primer transplantament de cor a un nadó. I ahir es va aconseguir el primer transplantament a Bellvitge d'una persona donant que havia patit una aturada cardíaca. Clar, tot això no s'aconsegueix si no és amb un sistema sanitari públic molt desenvolupat. Mm. Clar, hem de veure que la mercantilització sorgeix precisament com a conseqüència de la falta d'un sistema públic de salut.
Déu-n'hi-do. Per tant, quines conseqüències tindria si exportéssim aquell nivell que ens explicaves, aquell sistema que ens explicaves que existeix als Estats Units a casa nostra?
Clar, mira, tornant precisament, com dius, als Estats Units, hem de destacar que, aquest exemple de la sang s'ha convertit en un gran negoci. Moltes corporacions s'han llançat a explotar els més vulnerables per treure'n profit. Tu pots anar a un centre de donació de sang i et donen uns diners. I després aquesta sang, en forma de plasma, que s'ha extret a la sang, és venut a tercers països, molts d'ells europeus. I és que, de fet, els Estats Units és un dels majors subministradors de plasma del món. I no es tracta d'una cosa menor. No és solament que un individu pugui vendre sang per treure uns cèntims, com una cosa excepcional, sinó que darrere hi ha un negoci que genera milions de dòlars. I les xifres són esfereïdores. Parlem de que entre el 2016 i el 2017 el negoci va moure fins a 28.000 milions de dòlars. Com pot ser això? Doncs perquè, per exemple, una persona pot arribar a donar fins a dos cops a la setmana. Això que és 5-4 cops a l'any. Clar. Qui són els donants, a més? Els pobres, les necessitats, la gent que no té ingressos alternatius. Qui més ho necessita? I llavors s'està exprimint, diguem-ne, si permet l'expressió, xuclant, no? A les classes més baixes. Aquest exemple, tan evident, tan exagerat, ens permet visualitzar els potencials perills d'un mercat del cos, ja que és molt probable que acabi generant desigualtat, perquè seran els rics els que obtinguin dels pobres el que anomenem els biomaterials, aquesta sang, aquests teixits. Per sort, el sistema públic de salut, com mencionava, pot evitar, o intentar-ho, aquesta mena de situacions. Serveix, d'alguna manera, com un mur de contenció.
Perquè anteriorment, Sergi, el sistema públic de salut com funcionava?
Doncs mira, fer una mica de classe d'història, en temps del Franco, el sistema funcionava a través de cotitzacions. Suposo que algun dels oients se'n recordarà. Però vaja, implicava que si cotitzaves, tenies cobertura. Això tenia una sèrie d'excepcions. Però en general, era un sistema depenent de les quotes dels treballadors i de les empreses. Això amb la Constitució canvia al garantir-se almenys sobre el paper el dret a la salut, que pren forma amb la Llei General de Sanitat del 86. Clar, pensem que la Constitució és del 78. I aquí un temps d'impàs. I que aquesta llei venia a estendre la cobertura sanitària a tots els ciutadans, independentment de les cotitzacions, ja que el seu finançament és, a partir de llavors, amb els pressupostos generals de l'Estat, com deia abans, que paguem entre tots. I clar, hem de valorar que si haguéssim seguit amb un sistema com l'anterior, ara tindríem, probablement, un sistema sanitari problemàtic, com succeeix en altres països, on, per exemple, a l'exemple dels Estats Units, el teu ingrés a un hospital pot comportar-te una factura de $30.000 si no tens una assegurança. Clar, no ens podem ni imaginar quanta gent amb l'actual crisi sanitària tindria ara que pagar unes despeses extraordinàries pel seu tractament si subsistíssim amb un sistema sanitari com el de temps pretèrits.
Perquè a nivell internacional, o si més no, a nivell europeu a casa nostra, tenim alguna regulació al respecte de tot això o no?
Doncs mira, sí. Tenim el conegut com Conveni d'Oviedo, que també és conegut com a Conveni sobre Drets Humans i Biomedicina. Bàsicament, va ser un tractat impulsat pel Consell d'Europa, el qual han firmat i ratificat diversos països, entre ells Espanya, i pretén servir com a base pel desenvolupament de la bioètica a Europa, mantenint, esclar, el respecte de la dignitat humana, entre molts altres drets fonamentals. Clar, això hem de veure que és una matèria que ve de lluny, ja que el conveni és de 1997. I ja en aquest es deia molt expressament que el cos humà i les seves parts no poden ser objecte de lucre. Tanmateix, serveix com a base reguladora, diguem-ne, per les diferents normatives pròpies del dret mèdic i de la salut, i posteriorment a aquest conveni tenim una directiva del Parlament Europeu i n'hi ha hagut diversos altres acords a nivell internacional que l'han desenvolupat. Clar, podem afirmar que a nivell europeu, a priori, hi ha certes garanties de protecció, almenys de moment, però això no evita que succeeixin fets paral·lels que no es poden controlar, com aquest comerç del plasma, que mencionava fa un moment, o el tràfic il·legal d'òrgans en un mercat negre.
Abans ens comentaves que la donació a casa nostra és sempre gratuïta, però sí que hi ha donants de cèl·lules reproductives, no?
Efectivament. Tant homes com dones poden dirigir-se a un banc de biomaterials i donar cèl·lules reproductives. I a canvi s'ofereix una remuneració. Val a dir, però, que no són remuneracions especialment elevades i que es consideren no pas remuneracions, sinó contraprestacions econòmiques per les molèsties ocasionades per aquest procés de donació. Això podrien ser costos de desplaçament, temps invertit... És una sort de compensació per l'esforç. Val a dir que cal ponderar que en aquests casos el risc per a la vida no és equivalent a l'extracció d'un òrgan, tot i que, òbviament, en el cas femení, el pagament és major al ser més complicada l'extracció. No obstant, és evident que el fet que hi hagi pagaments incentiva les donacions. Clar, també és molt important veure que no es tracta d'òrgans, sinó de cèl·lules. És quelcom diferent. I s'ha de mencionar que, tot i així, no és un tema exempt de polèmica. Fa uns anys va haver-hi Serra Bombori, en un cas a Holanda, d'un donant que havia estat pare de fins a 100 fills, o una cosa així, clar. Això va provocar el debat de si era necessari que existís un registre públic per tal de controlar les vegades que es podien realitzar aquestes donacions. Actualment segueix funcionant des de l'anonimat, tret del control mèdic estrictament necessari. I ja que estem, jo voldria destacar l'existència de la donació de mèdula òssea, la qual és especialment necessària en els tractaments com la leucèmia, que és el càncer al final de la sang, però no està pas remunerada. I potser, en casos com aquest, en què hi ha una necessitat específica, sí que un model de pagament n'incrementaria els donants.
No sé si seria possible un model de venda d'òrgans que garantís drets fonamentals, o això és somia massa?
En realitat sí que podria ser.
Sí, eh?
Una sèrie, un sistema que garantís d'alguna manera una sèrie de qüestions. Podria ser un sistema de venda d'òrgans legal. Per exemple, una solució seria que hi hagués un ens públic que fes de comprador. Seria, doncs, el sistema de salut qui compraria els òrgans i després el repartís amb criteris, diguem, de justícia sanitària. Què aconseguiríem amb això? Doncs que no es revenguessin els òrgans als rics o a qui en volgués fer un ús especulatiu, sinó que es transplantessin aquella gent que ho necessités. Òbviament, això aniria lligat a una sèrie de garanties sanitàries, un preu just, una regulació específica, una seguretat jurídica. Idealment, seria un mercat profitós. I, teòricament, podria servir per fer desaparèixer el mercat negre del tràfic d'òrgans, es remuneraria qui ho necessités i s'augmentaria el nombre d'òrgans disponibles. Clar, el gran problema seria que darrere de tot això no hi hagués una entitat pública, sinó privada, la qual, en el moment de la veritat, el que buscaria seria treure un benefici d'una o altra forma. També podria ser que, en un determinat moment, es privatitzés o s'externalitzés des d'entitats públiques a empreses que progressivament pervertissin la compraventa d'òrgans i que fessin desaparèixer les garanties jurídiques, els drets fonamentals, que corrompés aquest sistema públic.
Ens queda mig minutet, Sergi, però no volia que marxessis sense preguntar-te, segur que alguna vegada t'ho han preguntat, això, si hauríem o no de poder escollir el que desitgem fer amb el nostre cos, que al final és del que estem parlant.
Bé, clar, aquest és, sens dubte, un dels nuclis de la qüestió. Hem de poder valorar el cos com a quelcom apropiable en tant que propietat privada? És el cos un conjunt de parts diferenciades de les que ens podem desprendre? Ens indicem gairebé en el terreny de la filosofia al plantejar aquestes preguntes. I, clar, ens hem de plantejar per què el posar... Ens hem de plantejar si això és possible, perquè el posar un preu de mercat a quelcom potser ho deixem de valorar en la seva justa mesura. El fet de dividir el cos humà i quantificar-lo pot arribar a degradar-lo i es degrada allò que mai s'hauria de degradar, que és ni menys ni menys que la pròpia vida humana. I, clar, És molt probable que, segons com apliquem el concepte de pura propietat al cos, fent que aquest perdi la seva naturalesa, el seu valor especial, que l'és inherent i que el fan, al final, marejador de drets fonamentals.
Si voleu saber de més de Digestum Legal, 93 265 78 44. Sergi Comas, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal.